19 de maig del 2020. Bona tarda, benvinguts a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Un any ha passat ja d'aquella tarda històrica a Olot. Avui és el primer aniversari de la salvació al municipal. Esportivament parlant, cap gran fita, no ens enganyem. Simplement salvar els mobles sobre la botzina després d'un any especialment complicat i dur, però socialment i històricament un dia que quedarà guardat a la memòria de milers d'arlequinats. Perquè en el moment més delicat la massa social va respondre, va ser capaç de plegar 2.000 persones a Olot per donar l'última empenta a l'equip, perquè es va salvar un descens que hagués estat realment dramàtic, no només en la part esportiva, que potser hagués estat la de menys, sinó en la institucional i la financera, i perquè va servir en certa manera per rellançar un altre cop el projecte cap amunt. A vegades diuen que cal tocar fons per tirar cap amunt. Sovint posem, per exemple, aquí a Sabadell, aquell exemple d'aquell descens l'any 2006 per rebotar i anar cap a dalt una altra vegada, però no sempre és així i no sempre sorgeix aquest efecte revulsiu. Aquest cop no va caldre caure a tercera divisió per donar amb la tecla i tampoc sabem realment encara fins on arribarà aquesta revifada, però sí que sabem que el gir de mitjó ha estat realment total. I com diu sovint l'entrenador Antoni Hidalgo, va bé tenir present Olot al cap, tenir-lo ben fresc a la memòria, perquè a vegades, també citant a un altre entrenador, el gran Miguel Álvarez, deia que si saques pecho te ponen chepa rápido. Doncs això, citant ara entrenador del Villarreal B, cal recordar tan patiment un tram final de temporada que va ser un autèntic calvari, veure l'abisme de tan a prop i treure el cap a última hora tot aquell malson hauria de servir per tocar de peus a terra, per saber on som, d'on venim i sobretot per assaborir coses com, per exemple, la classificació per aquest playoff. Tan estrany, sense dates, sense rivals encara, sense una celebració al camp, sense públic, sense haver jugat les últimes 10 jornades, en condicions normals, per exemple, avui, dimarts, 19 de maig del 2020, estaríem parlant de quin rival li ha tocat ja, el Sabadell. Potser estaríem tornant del sorteig a les Roces. Qui sap si agafant vols per anar, vés a saber on, a jugar el playoff aquesta setmana. Ha tocat viure-ho d'una altra manera, amb incertesa, però tu, un playoff. Res a veure amb aquell dia que tots van remar, que tots vareu remar tant en la mateixa direcció per evitar el desastre. Avui recordarem el que va ser aquella Olot arlequinada. Benvinguts.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui passa l'esport de la ciutat per les mans del Toni González. Des del control de so, comencem.
Comenta la recepció.
Va, us poso deures per començar. Feu memòria. Què fèieu tal dia com avui, però de l'any passat a aquesta hora? Avui recordarem aquella permanència a Olot. Recordarem què fèiem tal dia com avui, 19 de maig, però no del 20, sinó del 19. També passarem pel reobert car de Sant Cugat amb el Sergi Cabanes, waterpolista del Club Natació Sabadell, i explicarem la marxa als Estats Units de la waterpolista de l'Estalpul Natació Sabadell femení, Ruth Ariño.
I fora de l'hotel?
Ahir es va tancar la primera jornada de la Bundesliga, l'única gran lliga europea de futbol que s'ha reprès, la primera jornada des que s'ha reprès, precisament, amb la victòria del Bayer Leverkusen, 1-4, al camp del Werder Bremen, un històric que està en perill, també s'enfonsa una mica més a la classificació, ocupant la penúltima plaça. A Escòcia, en canvi, la competició no tornarà, i com ha passat en altres països, com França o Bèlgica, s'ha declarat un campió. El Celtic, que avantatjava en 13 punts als Rangers, revalida el títol de Lliga, mentre el Hearts baixa a segona divisió. I de la seva banda, Anglaterra, avui els equips de la Premier es poden tornar a entrenar en petits grups, però hi ha un futbolista que s'ha plantat. Es tracta de Troy Deeney, davanter del Watford, que ha explicat que el seu fill de 5 mesos té problemes respiratoris i que no vol córrer cap risc. Finalment, en futbol sala, el Barça ha tornat aquest matí als entrenaments seguint tots els protocols marcats per sanitat. L'equip s'ha exercitat a l'aire lliure, concretament en els camps de futbol de la ciutat esportiva Joan Gamper. Recordem que la Lliga es resoldrà amb un playoff express entre els 8 primers classificats.
I a les xarxes socials.
De seguida us llegim a Twitter i també a Instagram totes i cadascuna de les vostres respostes recordant aquest aniversari d'Olot. Com diem, de seguida entrem en matèria, podeu dir-hi la vostra encara a @RadioSabadell a Twitter o també a les stories de Ràdio Sabadell a Instagram.
De quin partit no estarem pendents?
Perquè no tot sigui Turkmenistan o la Bundesliga o Bielorússia, a les 6, segona jornada de la Lliga d'Estònia. Per tant, en els països bàltics també va tornant la normalitat. A les 6, dos partits, Legion contra Levadia i Kuressaare contra Nom Caliu. L'altre partit que juga avui, mitja més tard, arrencarà el pai de Tulevik Viljandi.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un actual integrant de la plantilla del Centre d'Esport Sabadell. Avui bufa 22 espelmes, ben jovenet encara, el gallec Aaron Rey.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. In your electrical romantical, trying to find your way through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that queen. 6 minuts
i mig per sobre de les dues. Entrem en matèria del programa d'aquest dimarts, que ens fa ser una mica, no sé, tirada de melancolia, de nostàlgia, d'un partit que al final, esportivament parlant, n'hem viscut tants d'altres d'una permanència i prou, però que jo crec que on rau el secret del record que tenim d'Olot, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
És en el desplaçament massiu de la gent.
Sí, home, és la imatge, no?, en aquest sentit. En va haver-hi moltes, i segurament cadascú tindrà la seva, des del seu punt de vista, des del seu raconet, des d'on va viure...
Amb quina et quedes tu?
Jo ho dic d'aquí una estona, mira què et dic. Sí. Però bé, si vols que fem una mica de spoiler, et diré que de totes, la que més em va impactar segurament pel moment, per l'emoció, per tot plegat, i la que ràpidament em ve al cap, gairebé la primera que em ve al cap quan penso en aquella tarda, és la del Jordi Brensuela plorant a la banqueta. O sigui, aquella no se'm treu del cap. I ja et dic, va haver-hi moltes, i segurament ara seria injust amb tot el que vam viure. Però aquella és de la fotografia, per dir-ho així, la imatge.
Doncs de seguida l'escoltarem també, el Jordi Brensuela, una de les veus que tenim preparades avui en un extens reportatge que no podeu desconnectar avui de Ràdio Sabadell, perquè farem una mica de memòria. Jo sóc una mica... no sé com dir-t'ho. M'agrada molt, per exemple, les imatges prèvies als partits. Em va passar Ipurua en el dia de l'ascens, i una de les imatges que tinc és abans que comencés tot, amb el punt de nervis que tots teníem aquell dia per si de cas, què passarà, tu, quin drama, com això no sortir bé, el fet de veure arribar la gent del Centre d'Esport Sabadell, gent, famílies tan conegudes, amics, familiars directament, arribant en massa a un camp a més de 100 quilòmetres de distància de casa, il·lusionats amb treure allò endavant, per mi és una imatge que sempre m'ha agradat molt, allò de el anar camí de l'estadi, el punt social que té el futbol, i és una de les imatges. Et sembla que repassem alguns dels comentaris que hem rebut a través de les xarxes socials? Per exemple, a través de Twitter, ja us dic que @RadioSabadell, allà podeu escriure'ns. Per exemple, el José Antonio Martín Utrera ho ha fet aquest matí, deia: setmana inoblidable per la tensió del que ens jugàvem i perquè sortís tot bé amb el número d'autobusos que anàvem sumant un rere l'altre, i tot va acabar com tots volíem. Per exemple, el Xavi Silvestre nostra, també a través d'aquesta xarxa social. Ens deia: aquell dia va ser brutal, encara ho penso i se'm posa la pell de gallina. Guardo una foto amb l'Òscar Rubio que immortalitzava el moment. L'ara porter de la Unió Esportiva Figueres, Román Carrillo, una foto de la celebració postpartit a la gespa del municipal amb l'etiqueta aquella que va causar furor tal dia com avui, però de l'any passat i tota la setmana prèvia, de l'Olot Arlequinada, o el Camino de la Vida, que deia, el recordo com un dels partits que mai m'imaginava que veuria. No va ser un partit més, diu, va ser un partit molt especial. El futbol no és només un esport, sinó que també ajuda en les superacions personals. Al final, tots anem recordant allò, partits del Centre d'Esport Sabadell històrics, per una cosa o per una altra. Tu que portes... jo he perdut el compte, i clar, ara ha quedat tallat en sec, però 700 i escaig retransmissions...
El 800 trigarà més del que estava previst,
correcte,
per culpa de la pandèmia.
Si algú tenia el planning a la ment i deia la jornada no sé què de l'any que ve, no, això ho haurem d'endarrerir. Però partits com aquest, evidentment, hi ha partits com el de Ipurua, que per la transcendència que té, supera Olot, però... On
sí,
el situaries,
és, tu? És un marc incomparable. El d'Ipurua està en aquell top one, no? per dir-ho així, i d'allà no el baixem. Jo el situo en el capítol de partits que l'afició del Sabadell, i malauradament no han estat pocs, ja comencem a tenir uns quants, ha tirat d'orgull quan pitjor pintaven les coses. Em recordo la primera temporada d'aquesta Santa Casa i amb un servidor jo fent llavors de peu de camp, la permanència a la Romareda davant a l'Aragón.
Equipàs tenia, aquell dia el Zaragoza.
No va ser tan massiva el desplaçament d'aficionats, però déu-n'hi-do per haver de fer 300 quilòmetres i no 100, com deies, per anar a Olot. És a dir, el situaria en aquesta carpeta, si vols dir així, de partits on la gent, en lloc de deixar l'equip tirat, per dir-ho així, després d'una molt mala temporada, d'una temporada de patiment, una segona volta, per exemple, la de l'any passat, que va ser horrible, per oblidar, ja no veníem gaire bé, però la segona volta gairebé ho acabem de rematar en negatiu, i el situaria en aquesta carpeta, no? D'aquests partits que, quan pitjor ha pintat, quan pitjor color tenia tot plegat, ha sortit aquella part d'orgull, la gent ha estat amb l'equip, i la gent ha demostrat, bé, el cas d'Olot va ser fins i tot excessiu, no? Però ha demostrat estar amb l'equip fins a l'últim segon.
Mira, repasso també comentaris, respostes a Instagram, per exemple, el Max Buixó, indescriptible, l'Àlex Puigbó, brutal, un gran dia, també ens diuen per aquí, recordo que va ser una bogeria el desplaçament, Olot Arlequinat, l'ambient al camp i els nervis, també l'Ivan ens diu, recordo deixar-me la veu i viure moltíssimes emocions juntes, el Gerard Riera, espectacular, brutal, diu l'Adrià Gallardo, o el Cristian Ramírez, que diu en el camp saltant d'alegria i després saltant també al final del partit, va ser un dia inoblidable. Et sembla que fem una aturada en el camí i marxem un moment al car de Sant Cugat, que ens espera un esportista que,
sí,
després de tant de temps sense poder entrenar, el saludarem, xerrarem una estona amb ell. No marxis molt lluny, per això que comentem ara la jugada d'Olot i escoltem el reportatge. Anem un moment al car.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Don't show up, don't come out, don't start
caring about me now. Ja us dic que al final hi ha coses que van per davant de tot i, evidentment, està a punt d'entrar al car de Sant Cugat, si és que no ho ha fet, té entrenament avui. Per tant, aprofito per passar per allà perquè des d'ahir, com comentàvem, estan les portes obertes ja del centre del rendiment i aquesta setmana és la primera a la qual els esportistes del nivell poden ser-hi, com us dèiem ahir amb el Sergi Parc, entrant amb estrictes mesures de seguretat, amb distanciament, entrenant en grups reduïts, sense poder fer ús dels vestidors de les instal·lacions, etc etc. I un d'ells és el Sergi Cabanes, un dels waterpolistes internacionals de l'Estalpul Natació Sabadell, que ahir a la tarda va passar pel CAR i que, insisteixo, d'aquí a uns minuts començarà el seu segon entrenament allà. Què tal, Sergi, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què, la sensació un altre cop de tocar l'aigua dos mesos després, estranya o no?
Molt. O sigui, és gairebé més estrany inclús que tornar d'estiu de les vacances. I, hòstia, fa raro.
Clar, t'enganxo un altre cop de nou al CAR perquè feu dos torns a les 3 i a les 6 de la tarda. Em deies avui que d'uns 9-10 jugadors com a màxim per sessió, no? O sigui, que allò d'entrenar en grup, de tocar pilot, etc., encara no.
No, encara no. Les mesures ara actualment estan... Bueno, són una mica restrictives, han obert el car de manera excepcional i ens hem d'adaptar a les seves normes i als seus, no, als seus requeriments per poder garantir el nostre el funcionament del nostre esport.
De moment, per tant, de waterpolo com a tal res, sinó que seria només natació, només anar fent llargs i nedant. Però vaja, que després de 2 mesos fora de l'aigua, suposo que també ho agraireu. És allò d'anar acostumant un altre cop al cos, no?
Exacte. Bueno, ja crec que ens han permès fer alguna sessió de gimnàs, però no, encara no sabem amb quines mesures ni com es podrà dur a terme. Però sí, sí, és el que dius, és tornar a tocar aigua, tornar a sentir aquestes sensacions de... del teu medi, per dir-ho així, i res, i aviam com es desenvolupa tot.
He escoltat alguna vegada algun esportista, per exemple, que s'ha lesionat durant molt de temps del món aquàtic, o ara amb el tema de la pandèmia, alguns nedadors que sempre diuen allò de que fins i tot torna d'acostar a respirar, d'acostumar un altre cop a respirar mentre neda sota l'aigua, etc. Això és cert? Les primeres braçades tens aquell punt de dir buf, que gairebé ni me'n recordo.
Bueno, he de dir a favor meu que a mi no m'ha passat. No... O sigui, jo sempre he tingut molt bon nado, per dir-ho així. Llavors, són coses que se't queden al cap i no se t'obliden, però segurament amb gent que a lo millor té menys recorregut a la natació, pues, segurament sí que els costa. És difícil, o sigui, al final és acostumar-t'hi un altre cop i ja s'està pendents de la respiració i tot.
Ahir, per exemple, veia fotografies de la Judit Forca i de la Maica Garcia amb aquest retrobament allunyades una de l'altra. Suposo que és nedar en carrils diferents sense que hi hagi un al costat de l'altre, sinó amb un carrer lliure de pel mig. Suposo que com a esportista d'elit, em poso la teva pell, Sergi, i està bé com a primer pas, però clar, encara queda un camí llarg per recórrer abans de tornar a la normalitat, eh?
Sí, sí, encara queda. O sigui, nosaltres l'entrenament que vam fer ahir ens vam dividir en una banda de la piscina 5 jugadors i a l'altra 3 o 4. I, bueno, pues, et diuen, no podem coincidir més de 30 segons a la mateixa paret. I costa, però al final t'has d'adaptar, perquè si no, no pots entrenar.
Descriu-me una miqueta l'ambient del CAR. Tu que l'has vist, evidentment, a ple rendiment, amb alguna concentració amb la selecció, etc. De tot, no la piscina, sinó la cafeteria, la residència, les pistes de tot tipus d'esports que hi ha allà a Sant Cugat. Ahir què et vas trobar? Quina va ser la imatge? Què et va xocar més?
Bueno, ahir no em vaig trobar ningú, per dir-ho així. O sigui, el CAR estava buit, vam arribar mitja hora abans de l'entrenament i no ens van deixar ni entrar. Si no, quan faltaven 10 minuts, doncs vam dir, vale, ara... aneu a la piscina exterior i només feu l'entrena i marxeu. O sigui, tampoc he pogut veure instal·lacions, no he pogut veure res, però bueno, m'imagino una mica com pot ser el panorama tot buit i tot una mica abandonat. Després d'haver vist en un estiu pues, 300 o 400 persones, hòstia, pues es fa raro, saps?
I us han explicat una mica plans de futur, quina rutina seguireu a partir d'ara, tipus de sessions, etc. O com tot en aquesta pandèmia encara és massa d'hora i no sabeu ben bé gairebé més enllà de l'horari de la sessió d'aquí uns minuts, res més?
Bueno, tenim un planning que ens han passat a 2 setmanes vista, però clar, també ens van... fa 3 dies ens van canviar el planning. Llavors estem una mica expectants perquè potser demà ens diuen, hòstia, hi ha més flexibilització i podem fer una sessió més de gimnàs. O ens diuen no, no s'ha dut a terme el gimnàs correctament i us traiem la sessió del dia següent. Bueno, estem una mica a l'espera, és bastant complicat, però bueno, ens adaptarem i aviam què passa.
De tornar al club, de tornar a la competició, etc. Això sí que queda més lluny, no, ara?
Sí, espera. Però m'escoltes?
Sí, t'escolto. Et deia, Sergi, que tornar a pensar un altre cop en competir en el Natació Sabadell, etc., això canvia, no?
Sí, o sigui, amb el club no sabem com està la cosa, crec que els clubs s'obriran una mica més tard, i no ho sabem.
I l'última, Sergi, ja més enllà del waterpolo, més enllà d'aquesta tornada, etc., etc., el confinament diria que l'has passat aquí al centre. Com has viscut aquesta quarantena, tu?
Bueno, en el meu cas l'he complert estrictament, o sigui, crec que és molt important que la gent estigui conscienciada de que era important fer-la, d'esquí al principi molt bé, del plan, bueno, pues vas seguint la teva rutina, vas fent les teves coses, però a mesura que passen les setmanes es fa més complicat i, bueno, et deixes una mica, que ho pagues quan tornes a l'aigua.
Sí, que aquesta setmana toca fer feina per compensar tot això. Doncs, Sergi Cabanes, et deixem, que toca entrenar i després de tant de temps també, entre cometes, l'has de patir, però també l'has de gaudir, aquest entrenament i aquest retorn a la, entre moltes cometes, normalitat al CAR de Sant Cugat. Una abraçada, ànims.
Entre moltes cometes. Vinga, una abraçada.
Fem una aturada en el camí i a la tornada, el reportatge promès. Avui tenim per molta estona recordant el que va ser aquest hashtag, Olot Arlequinada.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Saps què passa, Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58, a l'alçada de Sant Quirze del Vallès, en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minutets i dos quarts de tres de la tarda, coses del directe que acostumem a dir d'últimes hores. Ens venia de gust avui passar pel CAR una estoneta i conèixer de primera mà aquesta nova normalitat, o com a mínim les primeres hores de funcionament del centre del rendiment amb un sabadellenc com el Sergi Cabanes. Reprenem el fil d'on l'havíem deixat abans del record d'aquella permanència l'any passat a Olot. D'entrada, com un petit tastet, Sergi, escoltant el president, Esteve Calzada.
Sí, ara de seguida sentim aquest reportatge ampli amb moltes veus, però amb el president hem volgut fer aquesta
part
especial.
No?
Sí, aquesta part especial. El primer que li hem preguntat és una miqueta com va viure aquell dia, i no sé si és sorpresa, perquè després ja veuràs que hi ha més d'un que això hi coincidim. Aquell dia va ser emocionant, però no el més tens, o no el més nerviós. Escolta, Calzada.
Òbviament, el dia d'Olot és un dia que recordaré sempre, però no necessàriament el dia que pitjor ho vaig passar, la veritat. Jo crec que ho vaig passar molt malament les darreres 4-5 setmanes per l'acumulació de tensió que hi havia i pel perill de poder quedar fora de l'opció de mantenir-se si no haguéssim guanyat, no sé, per exemple, el partit del Castelló, que és el aquí sí que el recordo amb més tensió que mai, i algun altre, crec que són 1-0, un gol d'Òscar Rubio, que a més vaig arribar tard perquè arribava de la comunió de la meva fillola a Salou i me'l vaig perdre, no sé si va ser contra l'Egea, aquest 1-0. Llavors, el partit en concret d'Olot, com a tal, no és el que recordo amb més tensió, sinó totes les setmanes prèvies, també perquè a part de la tensió que teníem a nivell esportiu, la teníem molt a nivell econòmic.
Aquesta és la situació. És curiós, però és una realitat. Sí, sí. Molt pitjor Alcoi, molt pitjor Castellón a casa, molt pitjor Egea a casa, que segurament el dia d'Olot. I mira que hi havia nervis aquell dia. I una més, final del partit. Què recorda les primeres abraçades, els moments de sentiment, i queda't amb el final perquè és realment emocionant.
El moment d'acabar el partit, realment, com es va posar molt de cara al resultat i veient el partit no donava la sensació que se'ns pogués escapar, Tampoc va ser el de més tensió, sobretot perquè ja havíem marcat dos gols, però sí que recordo perfectament l'abraçada que em vaig fer amb el Bruno, i la que em vaig fer també doncs amb la meva família. Recordo també especialment una abraçada molt forta amb el Xavi Andreu, i recordo també després, evidentment, baixar la gespa i interactuar amb els aficionats i realment gaudir, felicitar els jugadors, felicitar l'entrenador. I també recordo amb molta emoció una foto que ens van fer davant del marcador amb el grup de periodistes i de gent que seguiu normalment el Sabadell, i aquella foto la recordo molt, a més també amb molta emoció perquè hi havia l'Àngel, no?, que ens ha deixat.
Doncs un bonic recordatori que ha tingut el president amb l'Àngel Pérez, que de fet aquell dia, uns minuts després, va gravar un vídeo que ja corre per les xarxes i que s'ha fet famós. El coxis de Pau Vituri està bé, un any després de caure de cul directament en aquella celebració a la gespa del municipal de Olot, i un recordatori, evidentment, al qual ens hi sumem des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, per l'Àngel, un arlequinat que ens acaba de deixar fa relativament poc i que la veritat és que va patir també i va gaudir de valent aquell dia. Recordes el que estaven fent aquell dia, aquesta hora? Aquell dia capicua 19 del 5
sí,
del 19?
Sí, segur. Ara estàvem a...
amb una mica més de tensió, però una mica millor, també.
Ara estàvem a la Vall d'en Bas, a Hostalets d'en Bas, i començant a dinar. No va estar gens malament.
No,
pel que
no
pogués ser, pel que podia esperar després, nosaltres ja anàvem per avançat, amb la feina feta.
No, va ser millor aquell dia, el dinar, que no pas el sopar gairebé de...
També és veritat. La celebració va ser pobra,
menjar
però pobra.
Ràpid. Estàvem tan cansats que va ser... anem a dormir, ja està. Tens les crispetes preparades?
Jo, a punt.
Vinga, anem a escoltar el reportatge que hem fet al Departament d'Esports de Ràdio Sabadell al complet, amb més d'una dotzena de veus, amb el Pau Vituri en concret i amb el Roger Benet al muntatge, preparant aquest recordatori llarg, extens, del que va ser el que és avui, el primer aniversari de la permanència a Olot.
Adrenalina arlequinada.
Alleujament.
Èxtasi.
Felicitat.
Incondicional.
Indescriptible.
Irrepetible.
Orgàsmic.
Origen.
Satisfacció.
19 de maig del 2019. Avui, fa tot just un any, el Centre d'Esport Sabadell aconseguia la permanència a segona B a la jornada 38, després d'imposar-se per 0-2 al municipal d'Olot i amb la presència de milers de seguidors arlequinats a les grades. Un desplaçament massiu, inoblidable i un final feliç en una temporada que va tenir 3 entrenadors diferents i en què l'equip es va apropar perillosament a l'abisme. Qui sap si podria haver estat la sentència a 116 anys de vida. El que segur sabem és que Olot va ser el punt de partida i un any després la pel·lícula és completament diferent. Comencem retrocedint una setmana abans, fins al 12 de maig del 2019. És la jornada 37, l'últim partit de la temporada a la Nova Creu Alta. El Sabadell rep l'Egea al Temple i aquesta és la classificació.
12è, Egea, 43 punts. 13è, Teruel, 41 punts. 14è, València Mestalla, 40 punts. 15è, Castellón, 40 punts. 16è, i promoció de permanència, Alcoyano, 39 punts. 17è, amb descens, Sabadell, 39 punts. 18è, Peralada, 38 punts. 19è, Conquense, 37 punts. 20è, i desaparegut, Ontinyent.
Tot el que no sigui sumar els 3 punts contra el conjunt de les 5 Villas, entrenat per l'exarlequinat Guillermo Fernández Romo, fa preveure un desenllaç fatal. Una victòria, en canvi, treu el Centre d'Esports del descens directe en el 97,5% de les prediccions. Les coses comencen bé ben aviat, quan només es porten 8 minuts disputats.
Edgar Hernández, jugador del Sabadell.
Em ve un record d'una pilota que es donava quasi per perduda.
Òscar Rubio, jugador del Sabadell.
Quan vaig veure que Edgar pues, anava a lluitar la pilota, pues, ja vaig veure que
amb la intenció que anava, que podia robar la pilota.
Jo vaig córrer com si fos l'última, pensant que en robar la pilota i iniciar un atac, i així va ser. Gràcies a l'empenta de la nova creu alta i el creure que podia ser l'última pilota, em va donar aquella força per robar-la i que li arribés als peus del Petitó, i el Petitó fes ja el que sap fer molt bé i posar una bona pilota perquè l'Òscar l'empenyés i celebrar-ho tots junts.
I bueno, quan vas veure que la va robar i la va agafar el Pol i va encarar el defensa, pues veia que hi havia possibilitats de que fes una centrada, no? I bueno, pues vaig anar i vaig creure i bueno, pues al final vaig tindre la sort de que va arribar la pilota on estava i vaig aconseguir pues empènyer-la, no? Perquè al final va ser, no sé si va xutar a metre, metre i mig de la porteria.
Intenta Edgar robar-li la cartera, aquí l'empenta és bona, recupera Pol Ballesteros dins l'àrea. A veure, Pol Ballesteros, línia a fons, treu la centrada. Gol, 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 com l'ha lluitat fins al final, com li ha robat la cartera a Garcés. Pol Ballesteros, aguanta i escoltin bé, Òscar Rubio per ficar-la al fons on ens agrada i per dir que ja en portem un. 8 de la primera, Sabadell 1, Egea 0.
Aquest gol d'Òscar Rubio i un mà a mà resolt per Roberto a les acaballes del primer temps són suficients per sumar un triomf vital, el tercer consecutiu a la nova Creu Alta. Tots tres coincidint amb l'arribada d'Antonio Hidalgo a la banqueta.
Uf, mare de Déu. Apreta l'estadi. S'ha de salvar aquesta victòria com sigui. Les dues banquetes, bé, la del Sabadell dempeus directament. Banda favorable a l'Egea. Però
ja,
si estem fora de temps. Però si estem fora de temps. Però si arribem gairebé als 50. Que aquest partit s'ha d'acabar. Pilota cap endavant, la talla Josu. Se la quedarà un altre cop Néstor Querol. S'ha acabat! S'ha acabat! S'ha acabat! Ha guanyat el Sabadell. Patint com sabíem que patiríem, el Sabadell ha sumat 3 punts d'or. El Sabadell posa camí cap a la permanència.
La classificació fa un tomb i a una jornada pel final el Sabadell es troba fora del perill i depenent d'ell mateix per salvar-se a Olot.
12è, Egea, 43 punts. 13è, València Mestalla, 43 punts. 14è, Alcoyano, 42 punts. 15è, Sabadell, 42 punts. 16è, i promoció de permanència, Castellón, 41 punts. 17è, amb descens, Teruel, 41 punts. 18è, Conquense, 38 punts. 19è, Peralada, 38 punts. 20è, i desaparegut, Ontinyent.
Un pas més. És l'únic que li queda al Sabadell per passar pàgina d'una vegada per totes el calvari de temporada que estem patint. Ara només toca refermar-ho a caixa o faixa contra un Olot que no juga res, ja que és desè, té la permanència garantida i també té la plaça de la Copa del Rei al Sarró. L'etiqueta d'Olot Arlequinada ja corre per Twitter i avui el centre d'esports ja ha obert el termini per comprar de forma anticipada les entrades a 12 euros. Arriba el conjunt d'Antoni Hidalgo, depenent d'ell mateix a Olot, i l'afició arlequinada respon d'una manera exemplar. De moment, en poc més de 24 hores, tot just un dia i mig, ja han estat més de 550 els arlequinats que han passat per la nova Creu Alta per adquirir la seva localitat.
Comença la setmana prèvia a l'últim partit de la temporada i es desferma la bogeria. 4 dies abans del partit, el 15 de maig, els aficionats del centre d'esports ja han adquirit més de 700 entrades per presenciar el partit al Municipal d'Olot. A més, 7 autocars ja estan plens per sortir diumenge en direcció cap a la capital de la Garrotxa.
Gerard Guardi, cap de premsa.
Anàvem veient com omplia autocars rere autocars i els jugadors ja van notar l'alè dels seus durant la setmana i crec que això va ser molt important.
Anna Navés, vicepresidenta del Sabadell.
Des de l'expectativa que ens havien contat que en els moments complicats els arlequinats es multiplicaven, a veure com cada dia la demanda d'entrades era més gran i bueno, de gent soci, de gent que no ho era, i vam arribar a omplir 7 autocars, més tota la gent que va anar directament cap allà. No?
Uri Bosch, cap de premsa de l'Olot.
Vam anar de boli tota la setmana amb mesures de seguretat, autocars, peticions, trucades per preus de les entrades, mitjans que sortien de sota les pedres i per acreditar-se, i la veritat és que recordo una setmana molt intensa, frenètica, però a la vegada també gratificant.
Recordo celebrar cada autocar que omplíem perquè sabia que era un pas més cap a la victòria.
Com a principal titular de 819 combinacions, 558, més de la meitat, l'equip se salva directe, i en 162 més play-out. Per tant, les opcions més remotes, ara com ara, són les del descens directe.
Les xifres també fan costat a l'equip d'Antonio Hidalgo. En gairebé 7 de cada 10 combinacions, el Sabadell manté la categoria un any més a segona B.
El cert és que va ser inevitable que aquella setmana es parlés molt de... Bé, el Sabadell és l'equip que està obligat, el que va amb aquest punt de tensió, ens trobarem a un Olot que ja té la feina feta, que és cert que vol acomiadar-se segur de la seva gent, doncs amb una alegria, i a més després d'haver aconseguit una permanència tan tranquil·la. I és lògic que això estigués en l'ambient. Una altra cosa és, en el fons, quan et pares a pensar si aquesta presumpta tranquil·litat serà favorable o serà una arma de doble fulla, que es diu, no? I en el cas del Sabadell el mateix, si aquesta tensió, aquesta intensitat, es podia convertir també en un punt d'angoixa i d'agòbio, fins i tot, si em permets dir-ho malament, per haver de fer la feina.
A Olot esperen cares conegudes com Xavi Ginart, Héctor Simón o José Martínez, germà de l'ara capità Àngel Martínez.
Amb el meu germà parlo cada dia, però les setmanes que juguem en contra intentem no parlar gaire. La veritat que tenim la professionalitat molt a la pell i intentem no parlar gaire, però sí que és veritat que no va ser una situació fàcil perquè ell desitjava el millor per mi i estar a l'equip contrari pues no era fàcil.
I arriba el cap de setmana. A poc, la Garrotxa es comença a tenyir dels colors blau i blanc del centre d'esports.
Javier Maíquez, aficionat habitual als desplaçaments i membre de la comissió històrica.
A Olot lleguemos el viernes a la noche, yo y mi mujer, de la autocaravana. El sábado ya estuve todo el día por allí dando vueltas, nervioso, perdido, y coincidí que fui a comer a un restaurante y estaba se sentó al lado mío a comer el entrenador, el Raúl Garrido.
Diumenge 19 de maig del 2019, una moneda a cara o creu. Una victòria només pot significar un destí, la salvació. Tot el que no sigui guanyar fa mirar de reull als partits de l'Alcoyano, el Castellón i el Teruel. Però aquell dia el Sabadell només està pendent d'Olot i tot el que ho envolta ho fa especial.
Quan vam anar cap allà veiem la xarxa social, fotografies d'autobusos plens d'arlequinats, de gent que ens va vindre allà a veure abans de sortir. Bueno, va ser un dia màgic.
A l'hora de la migdiada i ja està a l'habitació amb en Josu, que és el meu company, i bueno, intentar tancar tot, desconnectar el minibar, les finestres a les fosques i no hi havia manera de dormir. I bueno, recordo molt aquell moment, no? Jo i en Josu preguntant, Vasco, ¿puedes dormir o qué? I el Vasco, ni de conya. O sigui, vam estar xerrant tota l'hora de la migdiada, fent bromes, riguent. Al final, les meves bromes dolentes són molt dolentes, però fan riure. I va ser una manera d'aliviar els nervis. I bueno, jo estava nerviós, però estava segur que amb gent com en Josu, gent com ell, aniria a la guerra una i mil vegades.
Als vols de 4:45 de la tarda arriba l'autocar dels homes d'Antonio Hidalgo al municipal olotí i passa això.
Antonio Hidalgo, entrenador.
Pràcticament tota la massa social que tenim estava allà, sabíem el que ens jugaven i jo crec que bueno, va ser molt bonic aquests pocs metres. No sabria dir-te
quants metres eren, però aquests metres els vam gaudir, no? Encara quan veiem les fotos es posen els pes de punta, no?
Jordi Branzuela, encarregat de material.
Va ser espectacular, emocionant. La família, els amics, coneguts, una ciutat a dintre d'una altra ciutat. O sigui, vam envair Olot i va ser espectacular.
Pol Ballesteros, jugador del Nàstic de Tarragona.
Baixar del bus i veure tot allò, tota aquella gent, després de la temporada tan complicada que vam viure, desplaçant-se i que ens rebessin així, doncs va ser una sensació increïble, que supermaca, que mai oblidarem ningú dels que vam estar allà, i que ens va donar la força necessària per poder aconseguir una victòria que necessitàvem, pues, com el menjar.
La comunió és total i tots els astres semblen alineats. L'Olot, amb la feina ja feta, presenta un 11 de circumstàncies. El Sabadell surt amb Roberto Sotapals, una línia de 3 al darrere, amb Pedro Capó, Mariano Cònic i Nico del Monte, Òscar Rubio i Josu Azcoidi als carrils, Àngel Martínez i Adri Cuevas al doble pivot, Pol Ballesteros i Felipe Sanchón com a mitges puntes i Edgar Hernández en punta d'atac. El partit es posa en marxa i els aficionats del Centre d'Esports segueixen entrant en massa, col·locant-se al principi darrere de la porteria de Ginard.
Àxel Torres, conseller.
És evident que les imatges emocionaven molt, les imatges de tota una grada a un camp fora de casa que no està aquí al costat, que no és Badalona, que no és Sant Adrià, a tots ens va impactar, però al final, quan portem tants anys seguint el Sabadell, sabem que la gent en aquesta situació sempre respon.
Antonio Barragán, aficionat habitual als desplaçaments.
Tanto yo como mi hijo, que llevamos tantos kilómetros, por eso ese estadio de segunda y segunda vez sería muy duro de ver. Por eso creo que realmente en ese partido d'Olot no podía salir nada mal.
Jo crec que va ser inoblidable. De pell de gallina, més enllà dels colors, de les bufandes, de les samarretes, és la definició de sentiment i d'amor pur cap a un club de futbol, sigui a les verdes o a les madures. No dic que em sorprengués l'afició del Sabadell, però sí la seva capacitat de mobilitzar-se en una situació tan dramàtica com la que estava patint el seu equip.
Acostumbrado estos dos últimos años que he ido prácticamente a todos los desplazamientos y ver los cuatro de siempre, pues la verdad que aquello fue, mira, de hecho mi mujer es la primera vez que ha visto un desplazamiento así y para ella la queda marcada para toda la vida.
En marxa ara la 38a i última jornada de la Lliga regular. Hi ha afició del Sabadell que ni tan sols ha pogut anar cap a la graderia. S'han quedat de peu. Àngel Martínez, jugant per dintre, és bona. Nico del Monte, dins la treu la centrada, al punt de penal, arriba Felipe amb l'esquerra, travesser!
Minut 33 de partit. Després d'un primer avís al travesser de Felipe Sanchón, el Sabadell aconsegueix per fi obrir la llauna.
No estàvem fent un partit tampoc molt bo, i ja estaven dominant bastant la possessió de la pilota i va ser un error seu que hi vaig jugar jo, vaig llegir-ho bé i vaig anticipar-me i vaig definir bé.
A punt de robar Pol Ballesteros, la roba Pol Ballesteros, se'n va sol Pol Ballesteros, davant de Ginard Pol Ballesteros! Gol, 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 roba la cartera al petitó, se'n va sol i davant de la sortida de Xavi Ginard la col·loca amb l'exterior. Marca el Sabadell, som al 33, mig camí, el tenim fet. 1-0, Sabadell, Pol Ballesteros, 1!
Quan vaig anar cap a l'afició a celebrar-ho, el primer que vaig veure és el meu pare, que el tenia de cara i no ho sabia on estava, perquè no l'havia vist fins llavors. I, bueno, estava el meu pare, el meu tiet, el meu cosí, i bueno, veure'l de cara i poder abraçar-me ell en aquell moment, pues, va ser una sensació increïble.
Treu Pedro Capó,
no.
Però diu l'àrbitre que s'ha acabat. Que descans, que no hi ha temps per més i que s'acaben els primers 45 de la millor manera possible. Bé, amb un 0-3 seria encara millor, però no està malament. Descans, Olot!
El centre d'esports enfila el túnel de vestidors amb un únic gol d'avantatge per tal de no patir a la segona part en accés, que el sentencia com més aviat millor.
Les 7 en punt de la tarda, comença la segona meitat a Olot, 45 minuts per endavant, per acabar de rubricar aquesta sentència de categoria, per quedar-nos una temporada més, Pau, i poder dir allò de som de segona B. Juga el Sabadell.
I en el primer minut torna a aparèixer Pol Ballesteros. El jugador cedit pel Nàstic de Tarragona arrodoneix una actuació memorable amb una obra d'art que tots encara tenim avui gravada a les nostres retines.
Recordo una pilota llarga, no sé si va ser Adri Cuevas, i que anem Felipe i jo, i la final la fui jo, i bueno, una jugada que m'agrada molt, que és anar per la línia de fons, i no ho vaig pensar en ningú moment, vaig veure la porteria i vaig així xutar, i bueno, doncs va anar a l'esquadra i va ser un dels millors, o per no dir el millor gol que he fet en la meva vida.
Pol Ballesteros, perquè intenti jugar per la línia fons, se'n va Pol Ballesteros, se'n va Pol Ballesteros! Gol, 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 gol! Posin les mans al cap! Quedis amb aquesta imatge! El que acaba de fer Pol Ballesteros! Des de la línia de fons! Aixeca el cap! I la posa a l'escaire llarg. Quin golaç de Pol Ballesteros! Quin golaç del petit! Marca el Sabadell! 2 de la represa! No dic gol, dic golaç! Que val el seu pes en or! El doblet de Pol Ballesteros! 1-0, Sabadell! Polete 2!
Des de la perspectiva meva, tampoc el veia, per tant, així quan vaig veure després repetit per la televisió i vaig veure la narració vostra, doncs va ser una cosa doncs molt emocionant. Tot encara ara ho segueixo mirant de tant en quant i em porta molts bons records i moltes alegries.
Més que agafar-me per sorpresa, és aquella sensació de que estàs narrant el que passa i de sobte arriba un xut que realment, en directe, he de reconèixer que no sabia ben bé ni per on havia entrat. Sabia que havia estat un golaç perquè estava sense angle, perquè anava per la línia de fons i perquè havia agafat a Ginar per sorpresa, ell sí, però quan des de la teva perspectiva no pots veure fins després amb el temps, quan veus algun vídeo, alguna repetició, no pots veure realment per on ha entrat el gol, doncs home, ja et dic, més que per sorpresa és la sensació aquella del golaç, el tros de gol que Pol Ballesteros es va treure de la màniga.
Una de les imatges icòniques d'aquella celebració és la de l'ara capità Àngel Martínez aixecant i posant-se sobre el cap un bombo que havia caigut des de la grada. De qui era aquest bombo? De l'Òscar Zuluaga, membre dels Honor 1903.
Cuando ya va llegando, suelto el bombo, pero claro, no lo tiro porque generalmente lo tiro, pero ahí ya lo suelto, el bombo sale, rueda unos 4 o 5 metros, celebrando felices cuando veo que Ángel viene, lo coge, le da unos golpecillos con la cabeza y nada, me lo entrega. Y también recuerdo que me lo entrega y es como... tengo una foto que es que cuando estoy de bajón la miro y parece como cuando te van a dar un regalo, ¿no? De que o sea, te veo la cara de ¡oh, mi bombo!
Es icónica y va a ser una reacción, va a ser un chute de la adrenalina y bueno, vais a ver el bombo rodant i el que em va vindre al cap va ser bueno, sumar-me a la festa i tocar-ho amb el cap i si podia rebentar-ho. Però sí. La foto, quan veig la foto és un subidón perquè bueno, mostra l'adrenalina i la tensió del moment.
Tot i el 0-2, els arlequinats, patidors de mena, viuen amb els nervis a flor de pell els últims minuts del partit, on fins i tot l'Olot estavella una pilota al pal.
Crec que és un dels pocs partits, a més, que el seguiment de Twitter l'he hagut de fer amb el mòbil i no amb l'ordinador. No donava per més. Caminava amunt i avall pel passadís, m'anava creuant amb gent i quan l'àrbitre va xiular al final va ser un alliberament total per tots.
Més enllà de les alegries, més enllà de les abraçades, més enllà de l'eufòria col·lectiva en els moments del gol, de la satisfacció, em quedaré amb una que també ho vaig dir a xarxes socials en el seu moment, no se'm treu del cap, és mirar cap a la banqueta en aquell moment i mentre tothom estava embogit, veure a Jordi Bransuela plorant com un nen petit allà a la banqueta. Allò és una imatge que realment, per mi, si no la imatge, clarament una de les imatges d'aquell Olot Sabadell.
Quan falta poc per acabar i estic a la banqueta, me'n recordo perfectament, serà un dels records de la meva vida, l'alliberament de la temporada. Vam patir molt, sobretot al final, tram final, i va ser un alliberament i em vaig recordar molt de la meva família, dels treballadors del club, de la gent, dels directius, de tots els que treballen al club, i místers, tots, i va ser un alliberament molt gran.
Això ja no ho atura ningú. Prepara per tot, Radri, que s'ha acabat! Que el Sabadell és de segona B! Després de molt patiment!
Al final dels 90 minuts, el triomf per 0-2 dona al centre d'esports els punts necessaris per seguir un any més a segona B. Olot es converteix en una festa i el miler llarg d'aficionats envaeix la gespa del municipal.
Quan vaig entrar sol al vestuari, que van trigar els jugadors i els altres a entrar, perquè jo vaig ser el primer a entrar al vestidor, bueno, aquests moments de alivi, de tranquil·litat, de saber que ho havíem aconseguit i bueno, la veritat que va ser uns moments de tranquil·litat.
El mòbil em va morir dos cops després del partit. No sé si també era conscient que ja havia fet la feina i tots havíem complert.
Crec que mai tornarem a veure un camp tan ple d'aficionats rivals i per nosaltres va ser un honor i un gust veure com tot el cap de setmana, no només diumenge, la ciutat i la comarca s'omplien d'aficionats arlequinats.
La classificació finalment deixa el Sabadell 12è amb 45 punts, 2 per sobre del play-out i 4 per sobre del descens directe. I es genera el dubte sobre la mateixa gespa d'Olot. L'equip s'ha classificat per la Copa del Rei?
Home, sí, allò va ser curiós. El tema de tot l'enrenou que es va fer al final del partit, amb si estàvem classificats per la Copa del Rei, perquè els equips de Copa Federació, el campió anava directe i perquè els primers ja anaven classificats. Bé, tot allò va ser curiós perquè vam passar d'haver estat patint, no diré 90 minuts, però sí d'haver estat patint tota una setmana si el Sabadell se salvaria o no se salvaria, a l'eufòria d'haver aconseguit la permanència, i no havien passat gairebé ni dos minuts d'aquesta celebració, d'aquesta alegria d'estar eufòrics, la gent saltant per la gespa del municipal d'Olot, a que som com som, ja estàvem amb un altre mal de cap, no? El de pensar si l'equip estava classificat o no per la Copa del Rei, que malauradament, com després es va demostrar, no va ser el cas.
No va ser el cas, però tant se valia. En només 7 jornades, Antonio Hidalgo i els seus havien obrat el miracle. Es frenava en sec un descens que semblava no tenir frens cap a tercera. I avui, un any després, a l'espera d'un playoff express guanyat per mèrits propis, tothom té més o menys clar que Olot va ser el punt de partida.
Molt poca gent creia en nosaltres. Molta gent em deia que estava boig, però jo vaig creure del principi, els jugadors també, i bueno, jo crec que és un dia molt bonic i que recordarem sempre.
Una situació que seguia tornant molt complicada, que amenaçava realment la supervivència del club, que posava en dubte tot un projecte, es va resoldre i ens va permetre poder iniciar des de zero amb un cos tècnic que abans del partit d'Olot estàvem convençuts que l'havíem encertat, però no sabíem si tindríem l'oportunitat de poder començar des de zero amb ells de segona B, no? I tot això, guanyar aquell partit a Olot va suposar tot això.
Està dintre d'un dels tres moments més importants des que hi soc al Sabadell, i emocionants. Amb qui ho compararia? Pues, no sé, és algo indescriptible, és algo que és com, no sé, és com tornar a viure, dic jo, eh? Veus que se te'n va tot y ho recuperas y ho acabas guanyant.
Pues hago una pequeña reflexión. Y si ese partido nos sirvió para que este año juguemos los play-offs y se jugara y ascendiéramos a segunda división, pues todos pensaríamos que valió la pena.
Tengo un rinconcito en mi corazón de Olot que ya se queda para mí para siempre que era un partido muy difícil, porque yo creo que no jugábamos más que la salvación de la categoria. Jo crec que no jugàvem 116 anys d'història.
Jo crec que a Olot hi hem de tornar cada dos per tres mentalment per adonar-nos-en de la transcendència que va tenir, de fins a quin punt ara estem en una situació molt millor gràcies al que vam fer a Olot.
Va ser el punt de partida, no?, que hem parlat algun cop. A Olot va començar tot per mi com a entrenador, van apostar, bueno, és una sensació que quan la recordo encara se'ns posen els pèls de punta, no?
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Impressionant la feinada i impressionant el record d'aquella permanència tal dia com avui de l'any passat a Olot, aquell hashtag Olot Arlequinada. Esperem que l'hagueu gaudit, el podreu recuperar d'aquí uns minuts a radiosabadell.fm i el que fem és canviar radicalment de qüestió. En els últims minuts volem descobrir-vos una altra història relacionada amb l'esport de Sabadell, concretament amb l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo femení, perquè una de les seves integrants, la Ruth Arinyó, marxa cap als Estats Units, concretament a la Loyola Marymount University a Los Angeles. Ruth Arinyó, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Marxes cap a Nord-Amèrica, canvi de vida radical, eh?
Doncs sí, la veritat. Però bueno, estic molt emocionada, molt contenta i feliç pel canvi. La veritat és que tinc moltes ganes de viure una nova experiència i anar cap a un canvi de vida, com tu dius, bastant radical.
Diria que ja ho tenies en ment, no?, a temps enrere, que no és una decisió que hagis pres gairebé en els últims mesos.
No, que va, ha sigut un procés bastant llarg i, bueno, en aquest moment jo vaig intentar, però no va sortir, llavors vaig decidir que demanant més i ara finalment, doncs, m'ha sortit i com sempre, vaig començar a volia, doncs ara me'n vaig cap allà.
Quines referències tens de Los Angeles?
Bueno, la meva parella està allà als Estats Units i tinc alguna coneguda que també ha anat cap allà. I, bueno, m'han parlat meravelles dels Estats Units, així que no ho he dubtat ni un segon.
Clar, és esport universitari, per tant, és allò de créixer a nivell waterpolístic. Només cal veure els resultats de la selecció dels Estats Units per saber el nivell que hi ha allà a waterpolo femení, però també a nivell acadèmic. Recordo ara de memòria les germanes Espar, la Ruth Arragó, gent d'aquí que ho ha provat, i, per tant, suposo que tots els inputs que reps és això, no? D'un, més enllà del canvi de vida, d'un creixement importantíssim.
Sí, bueno, crec que és un creixement totalment diferent al que pots viure aquí, no? Perquè t'allunyes totalment de la vida que tens aquí en busca d'una nova. I, bueno, crec que va també més enllà del nivell, com acabes de dir, waterpolo, sinó també acadèmic. I precisament a la universitat que vaig és una molt bona universitat d'estudis. I, bueno, espero poder tornar amb una carrera allà als Estats Units i això. I a nivell de waterpolo, pues, créixer el màxim possible i aprendre el màxim possible d'allà.
Què estudiaràs, per cert?
Relacions internacionals.
No, la dia en anglès ja, eh? Tens el canvi de xip, eh? Doncs marxes cap a Los Angeles, per cert, amb algun timing, allò de marxo i en la meva ment la idea és anar X anys i tornar després, o...?
Bueno, sí, en principi són 4 anys, aconseguir fer la carrera en 4 anys, i bueno, aquest serà el meu objectiu.
Sí, 4 anys i després tornar cap aquí. Tu ets de Sabadell, sí. De fet, tu ets formada al club, vas tornar el passat estiu aquí procedent del Sant Andreu i al final hauràs estat una temporada a l'Astralpool, que quin any més estrany per tot plegat, no?
Sí, la veritat és que sí. Ja va començar una mica així, però bueno, ja, just quan l'estàvem ja encaminant, veníem de guanyar la Copa de la Reina i tal, doncs ens passa això del confinament i bueno, sí, tot plegat ha sigut una mica estrany.
Sempre ens quedarà el dubte, no?, del que hagués passat en el partit de tornada dels quarts de l'Eurolliga, en el play-off pel títol, sempre tindrem aquell dubte, no, Ruth?
Sí, la veritat és que ens ha quedat una mica de mal regust, perquè, bueno, tal com ha acabat tot, no ens hem pogut despedir, ha sigut una mica trist, la veritat. Però, bueno, em quedo amb tot el pres, amb tot el que he viscut, però sobretot amb tot el que he pres. Ja he dit bastants cops que cada temporada és diferent i m'aporta coses noves, i aquesta, òbviament, el retorn a casa i tot, m'ha portat coses superbones. Hi ha jugadores que quan jo tenia 12 anys, pues, mai hagués imaginat, no?, acabar jugant amb elles.
Una espineta per això, aquest final de temporada, pensant en el dia de demà, qui sap si poder tornar?
Sí, bueno, no, és una opció que, òbviament, sempre es contempla, no? Jo el meu objectiu és anar cap allà, acabar la carrera i quan torni doncs poder seguir amb la meva carrera de waterpolo i òbviament amb els estudis, no?
Per últim, estava pensant, clar, amb tota aquesta moguda del confinament, del coronavirus, etc. No sé com estarà el tema vols. No sé si tenies ja els bitllets, si tens data per marxar cap a Los Angeles o això encara no.
No, la veritat és que no ens han dit res. A més, allà a les universitats hi ha moltes que començaran el curs online, hi ha moltes que encara no, que encara està a l'aire. Llavors no tinc bitllet, ni no tinc un dia que m'han dit aquest dia és d'estar allà. Així que no ho sé, està tot bastant a l'aire.
Doncs...
Però bueno, espero que s'arregli i pugui anar cap allà, d'abans possible.
Serà el millor de les senyals possibles en tots els sentits, no? Per iniciar aquesta nova vida i perquè suposarà també que tot això va millorant. Rutariño, encara sí. Jugadora de waterpolo del Natació Sabadell, sí. Moltíssima sort, anirem seguint des de la distància en aquesta Loyola Marymount University a Los Angeles, i allò del somni americà, que es diu sempre, aquell tòpic que tant de bo que es compleixi que et vagi genial. Un petó.
Moltes gràcies.
Cuida't.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Amb la Rutariño hem arribat pràcticament fins a les 3, un programa que ens ha fet parlar de la reobertura del CAR de Sant Cugat, de l'aniversari de la permanència de l'any passat a Olot i, com acabeu de veure, el fitxatge per una universitat nord-americana de la jugadora de waterpolo sabadellenca Rutariño. Des del control de sous envia una abraçada al Toni González. Podeu recuperar aquest programa a @radiosabadell a Twitter o a radiosabadell.fm, i demà més amb molt futbol sala. Marc Muñoz no continuarà el futbol sala Sabadell femení i, a més, renova Borja Burgos la banqueta del Natació Sabadell. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.